Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra. Salutacions de qui et parla, la Montse Rodríguez. Ara estava jo llegint l'estudi que fa cada any d'Organització de Consumidors i Usuaris, la OCU, un estudi sobre el tema dels preus en els supermercats a Espanya i mostren un cop més l'enorme diferència entre cadenes i ciutats a l'hora d'omplir el cistell de la compra. L'informe diu que si esculls bé on comprar, una família es pot estalviar més de 1.100 euros l'any, amb diferències que en ciutats com Madrid o Barcelona superen inclús els 4.200 euros. Tela marinera. Sí que és cert, tots tenim aquesta sensació de que quan anem a comprar, abans anaves amb 60, bueno, clar, és que amb pessetes, no diré antigues pessetes perquè continuen sent les pessetes, però quan vam fer el canvi a l'euro, no? Era, no, si jo pagava X por un café y desde que se pagan con euros pago un euro 50. És veritat que ara vas al supermercat i amb 60 euros no compres absolutament o quasi bé res. Mires i dius, però si llevo 4 lates. En fi, la cosa està xunga, tal i com diuen els de l'OCU, i jo us convido. Un dia de la setmana vinent en parlarem amb ells perquè ens parlin una mica sobre com es fa l'estudi i on van i qui pregunten, etc. Però us convido a que us fiqueu a la plana de la OCU perquè allà veureu els supermercats més econòmics i que hi ha. Això sí, clar, si tu vius a la ciutat de Girona i resulta que el supermercat més econòmic està a Vigo, no et surt a compte, això és obvi. Però sí que podràs veure aquells que tens més a prop de casa teva. D'un-hi-do, eh? Et pot sortir més de 350 euros al mes a la cistell de la compra, depèn d'on compris. 7 de la tarda, 2 minuts. Avui no en parlarem de cistells de la compra, però sí que parlarem d'aspirants a maquinistes perquè estan fent la seva formació tot just aquí prop de Barcelona, a l'Hospitalet del Llobregat. Hi ha una quarantena d'aspirants que volen portar els trens. Sí, sí, aquests trens que dia sí i dia també no funcionen bé. Doncs parlarem d'aquests maquinistes i si és dur o no la formació per poder portar un tren de rodalies o d'alta velocitat. Ens ho explicarà la companya Marc Puerto i també ens parlarà un formador, que és el Jesús Álvarez, amb el que ha parlat també la Mar. Dit això, comencem la Linterna fins a les 8 de la tarda. No marxis, que això comença ara.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, i quant al temps, la veritat és que es nota que ha baixat força les temperatures, cosa que és normal i, a més, perquè estem ja a data de 25 de setembre i si a aquestes èpoques ja no comencem a notar fresca, malament rai. Doncs atenció, perquè demà divendres tindrem moltes estones de sol i la possibilitat de ruixats disminuirà. Novament, els núvols més importants del dia els esperarem al quadrant nord-est de Catalunya i la temperatura pujarà un parell de graus, tant les mínimes com les màximes. Moment de sortir a les carreteres per saber si algun tipus d'incidència a hores d'ara. Des del Servei Català del Trànsit ens informa la Mireia Camats. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Comencem destacant que l'autopista del Vallès, la C58, hi ha retencions entre Ripollet i Montcada i Reixac en sentit Barcelona per un accident que talla dos carrils i només en deixa un obert per circular. Per tant, demanem extrema la prudència en aquest tram. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. Encara a la C58 hi ha lentitud i aturades entre Montcada i Ripollet en sentit nord. La C17 va carregada de Parets a Mollet en sentit sud. A la P7 hi ha lentitud i aturades entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud i a Barberà des de Cerdanyola en sentit nord. A la C60 i a Quargentona en sentit Mataró, a la C32 i a trams de l'antitud i aturades de Tiana Premià en sentit nord i del Masnou a l'Ella en sentit sud. A la C16 hi ha retencions a Sant Cugat en sentit nord. A la 2 hi ha retencions de Cornellà a Sant Joan d'Espí en tots dos sentits. A la C32 i a l'antitud i aturades de Viladecans a Sant Boi de Llobregat en sentit nord i entre Cornellà i Sant Boi en sentit sud. A la C31 hi ha l'antitud i aturades de Viladecans a Prat de Llobregat en sentit nord. A la 27 hi ha retencions a Tarragona en sentit Valls. Repassem tot seguit la situació a les rondes de Barcelona. A la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i a Bonpastor en sentit Besòs i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Mireia, per la informació i, sobretot, paciència i precaució a les carreteres. I més ara que la llum se'n va abans i comença a ser fosc, més dureta. Espero quan arribi finals d'octubre, que és quan fem el canvi d'horari. Així que molta atenció, la ràdio com a bona companyia, i no et perdis del tema que et parlarem d'aquí a un moment amb la companya Yolanda Bernal. La justícia alerta del creixement de les agressions sexuals a la ciutat de Barcelona, que arriba a dades màximes. La unitat especialitzada de l'Institut de Medicina Legal assisteix a més de 327 víctimes en només 6 mesos. Què està passant? Ara ens ho expliquen.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
COPE Cataluña y Andorra.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
Quan veiem algú que cau, sense pensar-ho, l'ajudem a aixecar-se. És automàtic, ho portem a dins. I és just això el que ens impulsa a Càritas a ajudar els qui més ho necessiten, oferint-los una vida digna i creant noves oportunitats. Perquè mentre hi hagi persones, hi ha esperança. Càritas.
Donacions a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Ahí viene un mensaje muy fuerte. El 56% de los españoles no llegan a fin de mes. Es duro, pero en Área Jurídica Global te pueden ayudar. Abogados expertos en cancelación de deudas como a Jordi, que pasó de 50.000 euros en préstamos a cero. Empieza hoy llamando al 900-730-906 o en areajuridicaglobal.com. Además, por ser oyente de Radio COPE, tu primera consulta será 100% gratuita.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Putin dijo, pues voy a desafiar a un país de la OTAN. No amigo de la OTAN, no, de la OTAN. País que invoca el artículo 4 de la OTAN y con los aviones de la Alianza teniendo que derribar 4 drones rusos en territorio polaco. Derribaron 4. Cada respuesta de Occidente es interpretada por Putin como un signo de debilidad.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
COPE Cataluña y Andorra.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían
¡socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
Este otoño, conecta con la naturaleza del Pirineo de Andorra de la mano de Sport Hotel Hermitage and Spa, ubicado en Soldeu. No te dejará indiferente y podrás disfrutar de sus 5.000 metros cuadrados de spa con vistas espectaculares a la montaña y la mejor gastronomía de la mano de dos chefs con estrella Michelin, Francis Paniego y Hideki Matsuisa. Más información y reservas en sporthotels.ad.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hi ha delictes com els robatoris o les estafes que han anat a la baixa en els darrers mesos, però a l'altre costat de la balança trobem els delictes contra la llibertat sexual que no paren de créixer. De fet, les agressions sexuals, especialment els casos de violació, han repuntat a Catalunya en el que portem d'any. Durant el primer trimestre del 2025 s'han registrat 1.015 denúncies per agressions sexuals, un 12% més que l'anterior. I d'aquestes denúncies, 421 són violacions, que pugen gairebé un 27% respecte al mateix període del 2024. Catalunya s'ha convertit en una de les comunitats amb més denúncies per agressions d'aquest tipus i Barcelona n'és un dels principals focus. Els Mossos d'Esquadra, que justament avui han celebrat una jornada sobre feminicidis, han alertat que les denúncies per violència sexual s'han multiplicat per 7 en dues dècades. Yolanda Barcelona, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, són dades que ens haurien de fer reflexionar, com també una altra dada que ha facilitat la comissària dels Mossos, Marta Fernández, i és que les denúncies per trencament de condemna en casos de violència masclista s'han incrementat un 82% en 12 anys. Una situació que provoca, evidentment, doncs, molta angoixa i patiment en la víctima i impacta directament en la seva recuperació, com explica la comissària.
El delicte de trencament de condemna és un dels delictes amb més reincidència per part dels autors en l'àmbit de la violència de gènere. Provoca un augment de la inseguretat en la víctima, por, la invalida, i per tant és un delicte que impacta en el seu procés de recuperació i que es transforma en una violència psicològica.
En els darrers 5 anys, un 34% dels autors han comès entre 2 i 5 trencaments de condemna i un 4,4% més de 6. La pregunta que ens podríem fer és per què el sistema actual no està fent desistir aquests agressors. La comissària Fernández ho té clar, diu que calen judicis més ràpids i amb conseqüències perquè sigui dissuasori.
I ens hem de preguntar si caldria... I cal, la resposta serà sí. Un enjudiciament més proper en el temps. Com passa amb altres matèries delictives, potser no caldria augmentar les penes, sinó vincular el comportament prohibit amb una conseqüència que faci a l'agressor replantejar-se el trencar la mesura.
La comissària Fernández ho ha deixat molt clar, s'ha de posar més el focus en l'agressor. De fet, els Mossos d'Esquadra ja estan treballant en la revisió del model de seguiment i de protecció. Parlem, per exemple, de controls telemàtics més estrictes o la interconnexió de bases de dades amb les policies locals.
I justament fa uns dies s'havia de començar a jutjar els 5 membres de la coneguda com a manada de Castelldefels per haver agredit sexualment a 3 dones i haver gravat una quarta sense el seu consentiment mentre hi mantenien relacions sexuals i després difondre les imatges per un xat de WhatsApp. No hi va haver judici perquè les parts van arribar a un acord de conformitat que va rebaixar considerablement les penes. La fiscalia demanava, recordem, entre 28 i 53 anys de presó, que s'han quedat entre 3 i 8 anys.
Exacte, una rebaixa que no tothom ha acabat d'entendre, però que fins i tot els advocats de les víctimes coincideixen en que és un bon acord. Hem parlat amb el Manel Margarit, que és l'advocat defensor d'una de les dones violades, i el primer que ens ha explicat és que per tancar un acord de conformitat, per evitar un judici, s'han de reunir una sèrie de condicions.
Que hi hagi una predisposició per part dels acusats, concretament, en què puguen demanar perdó, sí. Segona, la reparació del dany, i després acceptar els fets, que això es vincula a una aplicació d'atenuants. Quines són? Pues és la confessió tardia i la reparació del dany.
Reconeix aquest advocat que pot sorprendre, no?, que una pena de presó rebaixi de 53 anys a 8. És fàcil fer un titular, però no s'acostuma a pensar en la víctima i en el valor que té no haver de passar el tràngol d'un judici. El que volen les víctimes és que hi hagi un càstig, però no tant els anys de presó.
La víctima no demana la condena tants anys de presó. La víctima el que vol és que hi hagi una condena. I li és igual que siguin 8 que 28, no per res. Perquè la víctima no és jurista. La víctima el que vol és que hi hagi un escarmiento, que hi hagi concretament una condena.
I és molt important que se'ls demani perdó, com han fet els acusats en aquest cas. Per una víctima, com explica l'advocat Manel Margarit, el perdó és imprescindible per poder passar pàgina.
La víctima, per supost que li agrada, però a la víctima el que més li agrada és de que porten ja 3 anys a la presó i que hi ha una condena, és el que hi ha, i una reparació dels danys morals i les seqüeles. És que és el que s'ha de valorar des de la sentència.
No es pot
valorar 3 coses. És que molta gent diu, no, és que això pot ser com una pantomima i tal i qual. No, forma part de que ells quan accepten la conformitat, demanen públicament a la víctima perdó.
Els cinc acusats estan encara a la presó i porten 3 anys, com deia l'advocat. Alguns s'hi quedaran, d'altres sortiran al carrer aviat i hauran de fer tots un curs de rehabilitació per aquest tipus de delictes. I recordem que durant 12 anys, com diu la sentència, no es podran acostar ni comunicar-se amb les víctimes.
Avui en parlem amb la Ona Lorda, que és la responsable de polítiques d'infància de Save the Children a Catalunya. Ona, què tal? Bona tarda, gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Bona tarda.
Escolta'm, quan parlem d'abusos, ja parlar d'un fa fàstic, però ja parlar de tantes xifres, i si a més afegim abusos sexuals a infants, pitjor encara, no?
Sí, malauradament és una realitat que ha estat durant moltes dècades sent un tabú, i encara ho és, però de fet els nostres estudis diuen que 1 de cada 5 adults han patit abusos sexuals en la infància, per la qual cosa és una realitat molt més comú del que ens pensem, però malauradament la gran majoria d'aquests casos no s'arriben a denunciar, perquè ara mateix el sistema judicial no és prou amicable amb les víctimes de violència sexual, i més quan són nens o nenes.
Però per què s'han d'ocultar aquestes xifres?
El tema és que moltes persones no es veuen, no, amb cor de denunciar, tenen culpa, vergonya, senten que no les creuran, que el procés judicial serà massa llarg, i així de fet ho constata l'informe que hem publicat avui, en el que analitzem sentències judicials de l'Audiència Provincial de Barcelona, i que destaca justament que la gran majoria de casos duren entre 3 i 4 anys, per la qual cosa són processos judicials massa llargs que el que fan és revictimitzar a les víctimes de violència sexual.
Parlem d'aquest informe perquè, segons aquest informe del qual ens deies, el 85,4% de les víctimes són nenes o nois adolescents, una tendència que malauradament es manté. El 37,5% té entre 11 i 14 anys, i el pic que es dona amb els 15 anys, un 13,5%. Són certes aquestes dades, oi?
Sí, aquestes són dades que hem extret d'aquesta anàlisi que hem fet a 80 sentències d'abusos sexuals infantils de l'Audiència Provincial de Barcelona. Cal anar amb cautela perquè, és a dir, és una mostra que no analitza, no, totes les sentències judicials que hi ha hagut a Catalunya i a Barcelona, però que sí que ens il·lustren una mica la realitat del que són els abusos sexuals en la infància, i que justament el perfil de les víctimes i dels agressors no ha canviat des de l'últim anàlisi que vam fer. La majoria de víctimes, un 85%, són nenes o noies, i els agressors també, la gran majoria, en un 98%, són homes. També l'edat en la qual es produeix la majoria d'abusos aquí, segons les sentències que hem analitzat, és aproximadament als 15 anys, on hi ha la major part d'abusos, però també hi ha nens més petits i nens més grans que també són abusats.
També remarqueu, Ona, que en 7 de cada 10 casos la víctima coneix a l'agressor, que és algú de l'àmbit familiar.
Efectivament, això també és una dada que no canvia respecte a l'anterior informe, i és que en 7 de cada 10 casos els nens o nenes són abusats per una persona coneguda, tant sigui de l'àmbit familiar com també de fora de l'entorn familiar, per exemple, doncs, dins de l'àmbit educatiu, de lleure, esportiu, etc.
Quan es porta a judici un tema d'aquest tipus, m'imagino que, clar, si passen 3 o 4 anys, la justícia es converteix en un nou front de dolor cap a aquestes víctimes.
Efectivament, actualment, segons aquest estudi que acabem de publicar, la majoria de casos duren entre 3 i 4 anys, cosa que és una realitat que el que fa és justament, no, revictimitzar la infància, perquè des de que denuncien fins que obtenen una condemna o una absolució, passen masses anys, les víctimes no tenen reparació, es veuen desemparades, i tot i que hem detectat una lleugera reducció d'aquests procediments respecte a l'últim informe, i això no ho expliquem degut segurament a l'implementació del model Barnahus, que és un model innovador que ve dels països nòrdics, que el que fa és tractar sota un mateix sostre un cas d'abús sexual infantil, i que el que fa justament és ajudar que els nens es recuperin millor i que es gravi la seva declaració només una vegada. Això fa que els processos judicials siguin més curts.
Si no tinc mal entès, només en el 2024 les Barnahus de Catalunya van atendre prop de 3.000 casos de violència sexual infantil.
Efectivament, Save the Children hem sigut l'organització que ha impulsat aquest model amb la Generalitat de Catalunya, i ara mateix n'hi ha 14 barnahus a tot Catalunya. Vam començar a Tarragona i l'any passat es va atendre quasi 3.000 nens i nenes víctimes d'abusos sexuals, el que fa que això s'hagi quasi triplicat la notificació i l'obertura d'expedients de casos de violència sexual. Això significa que la barnahus està funcionant molt bé per aflorar tots aquests casos de violència sexual que abans no es denunciaven. Perquè molta gent tenia por de denunciar i no sabia si seria el sistema els ajudaria. I ara mateix veiem que la barnahus sí que està donant resposta, no?, a aquestes situacions de violència sexual.
Home, és que calia un canvi de cultura, no?, situar l'infant al centre, reduir la revictimació i avançar cap a una justícia que cura.
Exactament. Justament el model barnahus va en aquesta direcció. És un model islandès i que el que vol és ajudar tant a la recuperació psicològica de l'infant, perquè hi ha un equip de psicòlegs, treballadors socials que estan a la barnahus, però també el que ajuda sobretot és a nivell judicial i legal, perquè abans el que passava és que els nens i nenes havien de declarar fins a 5 vegades la mateixa història, el que els havia passat, de forma que se sentien retraumatitzats. Amb la barnahus el que passa és que només declaren una vegada, aquesta declaració es grava, i després s'utilitzen al judici oral. Per la qual cosa, els nens no han d'anar ni al judici oral i no s'han de tornar a retrobar amb el seu agressor. Això realment és un canvi enorme en tot el que és el paradigma de com es tracta els casos de violència sexual aquí a Catalunya.
Jo no sé què li deu passar pel cap a una persona, per dir persona, no dir tros de car, que fa això, no?, violència, ja per tant de persones grans com en abusos a menors. És que no m'entra al cap això, eh?
De fet, pel que hem estudiat, no hi ha un sol perfil d'agressor, sinó que, i no són monstres, sinó que són persones que viuen amb total normalitat i que justament per això encara fa més difícil detectar aquest tipus de violència.
Doncs denunciar sempre. Ja sé que deu costar moltíssim i m'imagino que als nens els hi costa explicar-li als pares què els hi ha passat i més si és del teu entorn, no? Si és un tiet, si és un avi o algú de la teva família. Deu ser dur, però per favor, denunciem. És que no pot haver-hi ni un sol cas d'abús sexual. Per favor, és horrorós. T'agraeixo molt, sempre, Ona Lorda, responsable de Polítiques d'Infància de Save the Children a Catalunya, que hagis estat amb nosaltres, i gràcies per la tasca que feu.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Una abraçada, Ona.
Di no. Suscríbete ahora a Legalitas y descubre la libertad de decir no. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
¿De qué te haces socio cuando te haces socio de BBVA?
Te haces socio del banco líder en rentabilidad y crecimiento en Europa.
Repetimos, los primeros en rentabilidad, los primeros en crecimiento.
Es una oportunidad única y es ahora.
Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell hasta el 7 de octubre. En pocos minutos y sin coste, si llamas al 800 080 032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. Dato elaborado por BBVA a partir de los informes públicos correspondientes a junio de 2025 de los 14 principales bancos europeos comparables. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cada vegada més joves i no tan joves decideixen formar-se per ser maquinistes, una professió amb gran demanda i bones condicions laborals. El tren d'alta velocitat està en expansió i es creen noves línies, cosa que fa que calguin més maquinistes, tot i que Renfe continua sent l'operador principal amb serveis com l'AVE, Rodalies i el transport de mercaderies. També han aparegut noves i nous competidors com WeGo, Irio, que han dinamitzat el mercat i ampliat les oportunitats laborals. Això fa que molta gent s'interessi per aquesta professió, que ofereix estabilitat, projecció de futur i una feina tècnica molt valorada dins del món del transport. Fa pocs dies que el Centre de Formació de Renfe a l'Hospitalet ha començat un curs amb una quarantena de participants. Sobre aquest curs i el perfil dels alumnes n'ha parlat Herrera, Gobe, Catalunya i Andorra el Javier Ruiz, que és responsable d'aquesta escola. Ha parlat amb la Mar Puerto.
Sí, el responsable de l'escola de maquinistes
Socialistes, Javier Ruiz Cantí, ha explicat que el perfil dels alumnes és molt divers, des de joves que es formen per accedir a la seva primera feina a persones de més de 40 anys que es volen reciclar professionalment i que si fa uns anys els aspirants eren majoritàriament familiars de ferroviaris o gent apassionada pels trens, ara molta gent s'hi apunta perquè hi veu un bon futur professional. A més, gràcies a la promoció dels cursos que s'ha fet darrerament, el perfil dels alumnes ha variat significativament i també la procedència d'aquests.
Sí que hem tingut molt bona acceptació i, a més, a diferència d'anys passats, la demanda ha estat sobretot coberta per persones que viuen a Catalunya. Fa uns quants anys, igual parlem de 5-7 anys, la demanda era més gran moltes vegades de persones de fora de Catalunya, però ara la veritat és que ha hagut un increment, diguéssim, de la demanda de persones que visquen a Catalunya volen ser maquinistes.
Ara bé, entre els requisits hi ha disposar del batxillerat o d'un grau superior.
I després una edat que no n'hi ha prou en ser major d'edat. La llei demana que a l'acabar el curs de formació la persona tingui almenys 20 anys. O sigui, ha de ser una miqueta més gran que la majoria d'edat.
En Francesc Pugès és alumne d'aquest curs i explica què és el que li va motivar per inscriure's.
La meva vida professional va tindre un canvi, ha tingut un canvi, de fet, i he pogut aprofitar per fer una feina que sempre m'ha agradat molt. Els trens sempre m'han agradat molt, és la meva vocació, exacte. La vida m'ha donat l'oportunitat d'acabar la meva vida professional fent la meva vocació.
Una vocació que l'ha agafat amb 59 anys, ja tenia certa experiència en el món ferroviari i aquest curs diu que li permet ampliar-la molt més.
Ens està donant moltíssima informació, hem de conèixer tota la infraestructura i tot el que parla del món ferroviari. El més interessant ara és que vas lligant conceptes i vas veient com està muntada tota la xarxa. La part teòrica, que semblava que no seria massa difícil, és molt densa.
El programa del curs combina classes teòriques amb formació pràctica en entorns professionals reals i finalitzaran la seva preparació el mes de juliol de l'any vinent amb un projecte tutoritzat on l'alumne haurà d'aplicar els coneixements adquirits garantint una experiència formativa enriquidora i directament aplicable a l'entorn professional. Després, els alumnes encara hauran d'aprovar l'examen del Ministeri de Transports per poder ser contractats per qualsevol companyia ferroviària.
Volem saber, Marc, com funcionen aquests cursos, en què consisteixen. Crec que has pogut parlar amb el Jesús Álvarez, que és formador d'aquesta escola.
Parlem d'aquest nou curs, no?, d'aspirants a maquinistes de Renfe. Ha començat ja? I com ha sigut aquest començament? Com ha sigut aquest inici?
Bueno, els inicis, com tot, ells estan una mica amb la cosa de quina serà la seva formació, com es faran les pràctiques. Bueno, lo habitual és veure el seu itinerari formatiu. Llavors, nosaltres, des del començament, es començarà amb una miqueta de teoria i s'anirà alternant amb pràctiques. Pràctiques no només de conducció. Les de conducció es fan al final. Són pràctiques d'anar als tallers, anar a fer una visita al museu, anar-hi de pràctiques veient via, de pràctiques de tercer. Llavors ells estan així una miqueta com pensant què farem i nosaltres els anem guiant.
Són diverses ja les diferents edicions, no?, que han anat passant al llarg dels anys d'aquest curs i aquest que és diferència de la resta que ja heu iniciat en qüestió d'alumnes, en qüestió de formació, quines són les novetats que hi ha enguany?
Home, novetats, bueno, a part de les novetats tecnològiques que podem tenir al llarg dels anys, sobretot a nivell d'alumnat, el que ens hem adonat és que cada cop hi ha més persones que són d'aquí de Catalunya. Llavors això és per nosaltres important perquè ampliem la plantilla d'aquí. Molts cops el que teníem era molt personal que era de fora, de Catalunya. Llavors ells es formaven aquí i, malauradament, després els formaven perquè s'anessin a altres comunitats.
Per tant, parlem de que el perfil dels alumnes ha anat canviant, no?
Sí, bueno, ha anat canviant a nivell de... Jo crec que a nivell d'obtenir més informació, clar, la plantilla, nosaltres a la plantilla de Renfe, que no només fem, el curs es fa per treure la llicència de maquinista a nivell europeu i els certificats per circular a la RFIC, però que poden anar-hi a qualsevol altra empresa ferroviària. Uh-huh. El que passa és que nosaltres a nivell intern de la nostra empresa el que estem fent és una renovació de maquinistes. Llavors sí que jo crec que a mesura que s'han anat informant, donant, o sigui, amb el saló de l'ensenyament, els dies de la mobilitat, s'ha anat informant a les persones. Llavors, jo crec que ha arribat més a aquest perfil de persones d'aquí, de Catalunya.
I són més joves que doncs, volen accedir a la seva primera feina i volen descobrir aquest món, o gent ja més gran, amb més experiència, amb anys al seu darrere, volent reciclar-se professionalment?
Hi ha de tot, hi ha de tot. Hi ha des de jovenets, que molts d'ells són amants del ferrocarril i tenien molt clar que volien ser maquinistes, i hi ha també un perfil de persona que no és el seu ni primer treball ni ja tenen una experiència laboral i ells han volgut fer un canvi. Les edats, de tot. Ara mateix no sé quina és la mitjana, però hi ha des de gent que acabarà la formació tenint 20 anys, que és el requisit, i després hi ha uns d'altres que aniran pels 50 o així.
Sí,
és molt variada.
I dieu que si fa uns anys els aspirants eren majoritàriament familiars de ferroviaris o gent apassionada pels trens, ara hi ha molta gent que s'hi apunta perquè veu un bon futur professional, oi?
Sí, bueno, jo crec que, home, les condicions se sap, estan publicades al BOE, no? A nivell de sous, i jo crec que també està bé, és un treball que està ben remunerat, però bueno, jo no crec que tant sigui la importància a nivell salarial. Jo crec que molts cops el perfil aquest que venen de persones que ja han estat treballant és que volen fer un canvi, volen, bueno, el maquinista sí que va mirant món, no? Com es diu, va a la seva cabina, va tranquil, i al final això també és una cosa que els resulta molt interessant, no tenir una persona que els està fiscalitzant tota l'estona.
Clar. I parlaves dels requisits. Quins són els requisits que han de tenir els que volen formar-se en aquest nou curs?
Ara mateix el que han de fer és acabar la formació, aquesta formació tenim 20 anys, i després el nivell d'accés d'estudis seria un nivell de batxillerat o un cicle mitjà i un cicle mitjà, més o menys l'ingrés. Uh-huh. I després haver passat un certificat d'aptitud psicofísica.
Uh-huh. Exacte. I parles també parlàvem, no?, d'aquesta formació teòrica, també pràctica, i el curs dura, no?, si no m'equivoco, fins al mes de juliol de l'any vinent, oi?
Sí. Bueno, està repartida una mica així a grans... Serien 6 mesos de teoria i uns 3 de pràctica.
De pràctiques. I finalitza...
De pràctiques amb un tren de rodalies, amb un maquinista amb experiència... Bueno, amb un nou, al final van amb més o menys en 3 o 4 maquinistes.
Exacte, no? Parlem d'aquesta pràctica, d'aquest projecte tutoritzat, no?, on l'alumne doncs, ha d'aplicar els coneixements que ha anat adquirint al llarg d'aquests mesos, i també doncs, s'haurà d'aprovar l'examen del Ministeri de Transports, no?, per poder ja ser contractats oficialment, diguem, no? I això serà ja com arribar al final del curs i entrar per la porta gran, no?, al món ja professional, oi?
Sí, bueno, ells, aquí el que nosaltres formem és per accedir a la llicència europea, aquesta que hem parlat abans, i a més els hi donem la part dels coneixements comuns del certificat B. Uh-huh. Llavors, El que passarà és que els examinarà el Ministeri. Si aproven, tindran aquesta llicència i el diploma, i després qualsevol empresa ferroviària els podria contractar i els informaria dels coneixements específics d'aquests certificats, que serien els vehicles i les infraestructures, i ja estarien ja sent maquinistes.
Doncs que tots tinguin molta sort, no? Jesús Álvarez, moltíssimes gràcies. Per parlar amb nosaltres, per explicar-nos una mica també com és la teva feina de formador, no?, en aquesta escola de conducció i operacions, i per explicar-nos una mica el que s'enfrontaran aquests alumnes que vulguin ser maquinistes. Gràcies.
Gràcies, que vagi bé.
Igualment.
Siete de la tarde y 34 minutos, Linterna, COPE, Cataluña y Andorra. Perdonad que entre así, pero es que sé que esto que os voy a contar os interesa. Con Línea Directa y su fórmula coche-casa, si juntas tu seguro de coche y tu seguro de hogar, el ahorro viene solo, sin líos y sin vueltas. Solo hay que llamar al 917-700-700 o entrar en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Vale, ya os dejo tranquilitos. Venga, seguimos con la linterna.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Después de decir dos veces no a BBVA, Banco Sabadell ha alcanzado la mejor situación financiera de su historia. Vamos, que solos ya nos va muy bien. Infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Bueno, ya sabéis que la cadena COPE... Nosotros siempre contamos con los grandes expertos en medicina, pero si hablamos de medicina interna y especialistas en medicina regenerativa, siempre nos ponemos en contacto con el doctor Humberto Los Certales, porque por su mano han pasado casos que si tuviéramos mucho tiempo nos podría explicar y alucinaríamos de cómo han evolucionado esas personas que han visitado Medicentre, en la calle Consell de Sen 160. Doctor Humberto Los Certales, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hablemos de artrosis general. ¿Cómo tratan ustedes la artrosis general en Medicentre?
Bueno, esto es el caso, es un caso de típico de personas mediana edad, entre 50 y 70 años, que no tienen una artrosis, aquello limitada a una articulación, por ejemplo, pues si es la rodilla, si es la cadera, las manos, es un poco generalizado, o sea, tiene una artrosis global, una artrosis que está afectando a la mayoría de articulaciones del organismo. Entonces, claro, no sirven los tratamientos, en este caso la medicina regenerativa, en vez de centrarnos en una articulación para incentivar la reparación en esa articulación, lo que tenemos que hacer es incentivar la reparación y regeneración a nivel global. Entonces, también tenemos herramientas globales que lo que hacen es, sobre todo, tiene un aire muy preventivo. Son herramientas que lo que van a hacer es, a la larga, o sea, frenar el avance de la artrosis y ir evitando de que esta persona, a medida que pasen los años, pues vaya estando cada vez peor, y vamos haciendo intervenciones con medicina regenerativa, con estas herramientas que son simples, fáciles, funcionan muy bien, no tienen efectos secundarios y tiene este efecto preventivo, que si se hace bien el programa, yo tengo pacientes que hace 10, 15 años que se hacen el tratamiento preventivo porque se encuentra mejor, se encuentra que se ha frenado la artrosis, que se encuentra bien, que puede hacer la vida normal, y realmente es un tratamiento que realmente vale la pena. El otro día hablaba con un señor que tiene en este momento 91 años, hace 10 años que lo tengo en tratamiento, vino con 81 que casi no se podía mover porque estaba ya todo dolorido, era una cosa más generalizada, también rodillas, también tal, pero en este caso era más generalizado, ¿no? Y otro día me vino y dice, me han dado una medalla en el gimnasio porque soy el más viejo del gimnasio, porque todavía va al gimnasio y le pusieron una medalla, hombre, me hizo mucha ilusión porque no había nadie más. Bueno, los otros que tenían más o menos mi edad, más jóvenes, iban uno con dos muletas, el otro en silla, dice, yo la verdad es que estoy muy bien. Es decir, hemos conseguido pues que esta persona pues tenga una vida de más calidad, el tiempo que Dios mande, por supuesto, pero que está perfectamente en condiciones y de momento pues está muy satisfecho, tiene 90 años y se encuentra perfectamente bien. Va viniendo, sigue viniendo, cada 3-4 semanas se da una vueltecita para hacer un programa u otro y vamos haciendo toda de prevención, y esto se puede hacer, es un tratamiento sobre todo de tipo preventivo para a nivel global hacer que toda la degeneración la frenemos o la ralenticemos para tener una mejor calidad de vida durante más tiempo.
Doctor, la importancia de ponerse en buenas manos, ¿no? Lo digo porque yo siempre destaco que usted es médico de medicina interna, pero es experto en medicina regenerativa. Eso es súper importante.
Efectivamente, hace muchos años que vi esta posibilidad que el cuerpo tiene, este sistema de autorreparación, y que solamente hacía falta fomentarlo. Y después de probar muchas cosas, pues hemos ido cada vez siendo más concretos y más concisos, y tenemos más clara qué podemos esperar de cada herramienta, y realmente estamos haciendo buen trabajo. Y siempre hay herramientas nuevas, van apareciendo, ¿eh? No, desde que empecé hace 25 años hasta ahora, empezamos con dos o tres herramientas y ahora tenemos 25 herramientas. O sea, realmente ha ido evolucionando, y hay algunas que son muy, muy novedosas, y todavía saldrán más cosas, estoy convencido.
Desde luego que sí. Bueno, lo que es importante es que apuntéis el número de teléfono de la consulta al 93-476-3055. Lo repito, 93-476-3055. Es el teléfono de Medicentre para que llaméis, pidáis cita y os darán hora y día para que podáis tener esa primera visita, esa primera consulta informativa y gratuita con el doctor Los Certales. Os atenderá y después, pues ya con lo que os diga, vosotros tomáis vuestra decisión. Pero está claro que en salud no hay que escatimar, ¿eh, doctor?
Efectivamente.
Doctor Humberto Los Certales, gracias, un abrazo, gracias.
Y a vosotros, buenas tardes.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat. Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de octubre, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ahí la tiene de limón, que es la número uno. Y la tiene Don Simón, Don Simón, Don Simón, Don Simón.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
Celebra el aniversario de Carrefour al mejor precio, con descuentos cada día, como el 50% de descuento, solo el 26 de septiembre, en todas las galletas. Válido en hipermercados, descuento en cupón canjeable. No te pierdas nuestros mejores precios de aniversario. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, si no ho sabeu, us ho dic. El president dels Estats Units, Donald Trump, i el seu secretari de Salut, el Robert Kennedy Jr., han vinculat el paracetamol i l'autisme en una roda de premsa que van fer a la Casa Blanca. Trump ha repetit diverses vegades que el Tylenol és dolent i, a més, s'ha inventat que a Cuba o als Amish no tenen autisme perquè no tenen paracetamol. Doctor Josep Maria Guiu, president de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Algú hauria de posar-li, no sé si un esparadrap a la boca o tancar-lo directament, perquè aquest home diu unes coses que parla de salut, i això, o sigui, la salut és el principal. Com es pot inventar una persona una cosa així?
Bueno, el que està fent és tergiversar la informació. La mateixa FDA diu que no s'ha trobat una causalitat entre una relació que va fer un estudi de mares que prenien paracetamol i mares que havien tingut fills amb autisme, que no s'havia pogut establir realment si era la causa. Evidentment, el paracetamol és dels medicaments més utilitzats per la població i també un dels més segurs que considerem des de l'àmbit clínic per utilitzar durant l'embaràs. I, per tant, aquesta causalitat no s'ha demostrat. Estudis amb molts més pacients han demostrat que no hi havia cap relació. I, per tant, jo crec que s'ha agafat amb una correlació que no és causalitat. No, que haguéssim pres paracetamol no vol dir que sigui la causa. I, jo crec que és una alarma social que hem d'evitar, perquè realment és una invenció, a dia d'avui, amb les dades que tenim i la evidència actual, que el paracetamol pugui causar aquest risc d'autisme.
Perquè a dia d'avui, doctor, les causes del trastorn de l'espectre autista no estan del tot clares, no? Segons l'OMS, una combinació de factors genètics, hereditaris i ambientals és l'explicació més plausible, no?
Sí, actualment. De fet, aquest estudi que es va desenvolupar a Suècia, que comparar també les mares que havien pres paracetamol i havien tingut, i sí que veien que hi havia més relació amb els àmbits, amb aspectes genètics, que no passa amb l'aspecte d'haver pres un medicament. Desgraciadament no tenim el coneixement actual de quines són les causes certeres d'aquest increment de risc d'autisme i ens hem de basar en l'evidència actual. A dia d'avui el paracetamol és totalment segur.
Mm-hmm. Clar, i s'ha d'enviar un missatge sobretot positiu i tranquil·litzador a aquelles dones que estiguin embarassades i que l'únic que es poden prendre és paracetamol, no?
Dels diferents medicaments que tenim durant tot l'embaràs és el més segur. Sí que és veritat que, com la resta de medicaments, hem de circumscriure, no?, aquesta presa de paracetamol a que hi hagi o dolor o febre, que realment són símptomes que, si no es mitiguen, poden tindre més risc que el mateix que prendre medicaments, no?
No tractar adequadament, per exemple, la febre o el dolor d'una futura mare pot suposar riscos reals per la mare i també pel fetus,
sí.
No?
Sí, exactament. Per tant, evidentment, tots els medicaments tenen riscos, el paracetamol també té riscos, però pres adequadament amb les dosis mínimes i per tractar un símptoma que realment pot tindre un efecte pitjor que el mateix medicament, és la opció més adequada en el seu moment.
Uh-huh. És trist, no?, que s'hagi de fer vostès un comunicat, i també avui l'OMS també n'ha parlat, no?, sobre aquest tema. És que no sé què li passa a una persona com el Donald Trump al cap per dir... Bueno, ja ho va dir també quan van tenir la pandèmia, no?, del coronavirus. Són missatges molt perillosos.
Són perillosos perquè realment creen una alarma sobre la població. Clar, el dia que surt això, totes les persones que estan embarassades, que estan embarassades de molt, evidentment es van qüestionar si això podria arribar a ser cert o no i quin risc estaven transmetent. Per això jo crec que tota la comunitat científica, totes les societats científiques de Catalunya i a nivell internacional hem dit... siguem clars, tinguem serenor, rigorositat científica. Evidentment, no sabem tots els efectes adversos de tots els medicaments, però a dia d'avui és el que sabem i, per tant, ens hem de basar en el que sabem. No existeix una causalitat establerta amb això i, per tant, la millor opció terapèutica amb el coneixement actual és poder utilitzar el paracetamol de forma tranquil·la, a les doses mínimes possibles, durant el mínim temps possible, però evitant els riscos que podria tenir no controlar adequadament altres símptomes.
Doncs queda aquest missatge de tranquil·litat per totes aquelles dones que estiguin ara mateix embarassades i davant qualsevol dubte, doncs el seu metge, no?, el seu ginecòleg o ginecòloga, doctor.
Preferentment ginecòleg o la resta de professionals sanitaris, que no es quedi mai en dubte davant d'aquestes possibles alarmes. Realment el sistema sanitari, des del seu ginecòleg, la seva llevadora, o fins i tot alguns aspectes, que a més de l'oficina de farmàcia, poden tranquil·litzar la població amb aquests possibles dubtes que pugui tindre la persona en qualsevol moment.
Doncs agraeixo molt, doctor Guiu, president de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, que hagi estat amb nosaltres per donar-nos aquest missatge tranquil·litzador. I intentem fer, doncs, com no m'ho escoltar res, per d'aquestes bogeries que diu aquest senyor. Que parli del que sàpiga, però no s'hi fiqui en camises d'11 vares, perquè, clar, estem parlant de salut i això és una cosa molt greu. Doctor, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostès.
Bona tarda.
Bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Apreciados clientes y amigos, desde Pinter y Pintegrán queremos reconocer que sin vuestra ayuda y la confianza al entregar vuestras piezas a pintar, no podríamos ser lo que somos. Estos motivos hacen que nuestros equipos y los nuestros sean una integración total de ayuda y responsabilidad en beneficio de todos. Muchas gracias por todo esto. Te lo dice Carlos de Pinter, el amigo de todos.
De dilluns a divendres. Confidència. Momentos.
Momentos. Momentos. Momentos.
Amb Luis Rodríguez.
Parece ser que un estudio establece que los españoles son de los más inteligentes del mundo. Pero es que eso supone que somos los primeros de la Unión Europea.
Los pacientes vemos muchas veces gente súper inteligente.
¡Que vuelve a casa, Crispel! ¿Cuánto hacía que no me llamaban Crispel?
Hombre, claro, leer con hijos es imposible. Coges el libro y ya te están, papá, mira, papá, papá, papá.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana. Con Cristina López Slichting. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Por desgracia, estamos alcanzando tales niveles de polarización que ya se borran las fronteras entre política y deporte. Las calles de Madrid ofrecieron un espectáculo vergonzoso que ya ha dado la vuelta al mundo. Familias huyendo, con niños pequeños llorando.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Set de la tarda, 50 minuts. Estàs escoltant la Linterna COPE Catalunya i Andorra i arriba el moment de l'actualitat i comencem parlant de la nova llei del taxi que podria estar aprovada l'any que ve. De moment ja ha arribat al Parlament i ho ha fet amb una foto poc habitual. L'han presentat conjuntament PSC, Junts, Esquerra, Comuns i la CUP. Tots estan d'acord en que cal clarificar les regles del joc per acabar amb el conflicte permanent entre taxis i VTCs. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda. Sí, ara comencen les negociacions perquè hi pugui haver el màxim consens, però ja hi ha diferències de partida pel que fa, per exemple, la certificació del català que han de tenir els taxistes i el paper de les VTCs. El taxi en la nova llei es contempla com un servei econòmic d'interès general, serà prioritari, però el diputat de Junts, Salvador Vergés, demana que no hi hagi prejudicis per les llicències VTC. I és que, segons el sector, el primer esborrany d'aquesta llei prohibia directament la renovació de llicències.
És evident que si hi ha un damnificat més que l'altre, doncs aquest és les VTCs i per això nosaltres hem decidit lluitar-ho des de dintre i defensar-los, acompanyar-los, aquestes 4.000 llicències, 6.000 persones, 6.000 famílies, acompanyar-les perquè aquest text final de la llei que es derivi d'aquest procés que avui encetem, doncs sigui bo pels taxistes i sigui bo també pels conductors de les VTCs.
I pel que fa al nivell de català, els partits independentistes volen augmentar el nivell d'exigència i que es demani no el B1 de català, sinó el B2. El PSC, en canvi, considera que amb un coneixement de la llengua oral n'hi hauria prou. Josep Ignasi Aparicio és diputat dels socialistes.
El català oral és imprescindible pel tipus de feina i el català escrit igual no. Però en tot cas, s'iniciarà un procés d'escolta activa a través de les audiències, a través de les possibles esmenes, i això té recorregut perquè hi ha moltes opcions, no només és tot en blanc o negre.
Aquest projecte de llei acaba d'entrar al Parlament, com deies, els partits presentaran ara les seves esmenes, no serà un procés ràpid ni segurament fàcil i a més tenen davant dos sectors amb una gran capacitat de mobilització com són els taxistes i les VTC.
I canviem de tema per parlar del mercat de la Boqueria, que ha donat el primer pas per la seva remodelació. La majoria de les parts implicades s'han posat d'acord en que la futura Boqueria serà un mercat menys turístic i que ha de recuperar la seva essència.
Sí, la reforma de l'espai està previst que comenci l'any que ve i s'elaborarà també un nou reglament que estableix que com a mínim un 50% de l'oferta ha de ser tradicional, és a dir, producte fresc, xarcuteria o peix, en detriment dels aliments de menjar ràpid més pensats per als turistes, que es reduiran. Yolanda Canales.
Des de l'Ajuntament diuen que és una visió tradicional del mercat contraposada a la idea de consum ràpid. Amb tot, s'introduiran especificitats per a cada parada que, com a mínim, això sí, hauran de tenir aquest 40% de producte fresc. La tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Comerç, Restauració i Mercats, Raquel Gil, diu que l'objectiu és recuperar el mercat per als ciutadans.
Que amb la conversa, no, dintre del mercat era una realitat, aquesta voluntat d'apostar per l'obra física amb el mercat, però també per la recuperació d'aquest esperit ciutadà i barceloní del mercat, era compartida amb els paradistes i les paradistes.
I en la mateixa línia s'ha pronunciat el president de l'Associació de Venedors de la Boqueria, Jordi Mas, qui diu que l'acord busca tranquil·litat, a més de que el mercat no perdi la seva essència i sigui el millor mercat del futur.
I el millor mercat del món, això ho hem de posar amb altaveu, però a la vegada ho hem de posar amb responsabilitat. Què significa aquesta responsabilitat? Que efectivament no té cap perdre la seva essència. Preservar aquesta història de 185 anys, però sobretot en treballar en el mercat, el millor mercat del món, el millor mercat de futur.
Pel que fa a la remodelació, està previst que les obres comencin l'estiu de 2026. El mercat comptarà amb un accés per a la plaça de la Gardunya, amb l'objectiu de connectar-lo amb el barri del Raval. En la primera fase de la reforma s'abordarà la reconstrucció de l'illa del Peix i les zones adjacents, es reconstruiran i reubicaran els lavabos i es modificarà l'edifici d'oficines.
Gràcies, Yolanda Canales. I per acabar, un apunt. La Policia Nacional ha aconseguit identificar la coneguda com a dona de Rosa, que és una dona que van trobar morta l'any 2005 a Viladecans. El cos presentava indicis de mort violenta i es coneix com la dona de Rosa perquè era el color de la roba que portava el dia que es va trobar el seu cos.
Sí, i ara, 20 anys després, s'ha pogut saber que el cos pertany a una dona russa que tenia 31 anys quan va morir. És la segona identificació realitzada per agents de la Policia Nacional des de que va començar una campanya de la Interpol que tracta de resoldre 46 casos de dones mortes pendents d'identificar. I com s'ha pogut aconseguir? Doncs gràcies a unes empremtes dactilars de les bases de dades turques.
Més informació a COPE Ponents i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Fins demà, Yolanda. Gràcies.
Adéu, que vagi bé.
Somos Ecolusa te ofrece los deportes y la mejor alimentación de patatas, zanahorias y puerros para tu menú diario.
Doncs Albert Díaz, què tal? Bona tarda, company d'Esports Cope.
Molt bé, Montserrat, què tal? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Amb ganes de saber, el Barça torna avui a Oviedo 24 anys després.
Sí, el Carlos Tartiere i a 10:15 per tancar aquesta sisena jornada de Lliga. No pot fallar el conjunt blaugrana per, recordem, seguir l'estela del líder. El líder imbatut, el Real Madrid. Ara el Barça és a 5 punts del conjunt blanc. Avui Barça, segon, 13 punts. Oviedo, que és 18è amb només 3. Busquem l'última hora del partit. Oviedo, el Carlos Tartiere. Què tal, Elena Condis? Bona tarda.
Què tal, Albert? Ja estem al Carlos Tartiere, que avui s'omplirà amb 31.000 espectadors. Hi ha ganes aquí a Oviedo de tornar a veure el Barça 24 anys després. De fet, ho hem percebut a l'arribada de l'equip, a l'arribada del conjunt blaugrana al seu hotel. Bany de masses per la porta, clamats els jugadors, especialment Pedri. L'última vegada que va jugar el Barça aquí va ser el 2001. Serra Ferrer, l'entrenador, van guanyar 2-3 amb gols de Rivaldo i hat-trick de Kluivert. Molts dels jugadors de l'actual plantilla ni tan sols havien nascut. Avui encara no hi és ni Lamin Yamal ni Valde, està lesionat, recordem, Fermín. L'equip li vol dedicar la victòria a Gavi, que estarà 5 mesos de baixa. Pot debutar Dro, la perla de la Masia, i s'esperen el retorn a l'11 titular de Cubarsí, Casador i Rashford.
Gràcies, Elena. Oviedo Barça a partir de 2:10, 21:30, amb l'arbitratge del madrileny Ortiz Arias, amb Pizarro Gómez al VAR.
I demà, atenció, perquè tenim derbi Girona-Espanyol.
Sí, per obrir la setena jornada, acaba la sisena amb el partit del Barça, obrim la setena amb aquest Girona-Espanyol a Montilivi a partir de les 9 de la nit. El tècnic del Girona, Michel Sánchez, però no vol sentir parlar de derbi ni de la rivalitat que hi ha.
Per mi és un partit més. Sé que hi ha molta repercussió, però és un partit important, com tots, i necessitem donar la nostra millor versió. I no he parlat d'un derbi, he parlat de com està l'Espanyol ara mateix i com ho podem fer mal, de ser capaços de contrarrestar-les. No he parlat de derbi, de partit diferent, ni res.
Un Girona que recupera a Witzel i a Víctor Reis després de sanció, però té 8 baixes per lesió. A l'Espanyol torna Pere Milla després de 2 partits sancionat. Manolo González.
Tu gol, si és ir al campo el segundo y desactivar al rival y tú poder controlar el partido es cuando tienes el partido en tu mano. Es lo que vamos a intentar mañana, sabiendo que es complicado, pero lo que vamos a intentar, y sobre todo sin renunciar a lo que hemos sido hasta ahora, es lo que queremos ser mañana y lo que sea el Español toda la temporada.
Pues sort pel Girona i per l'Espanyol. El Barça de bàsquet, Albert, torna a estar marcat per les lesions.
Sí, fa uns minuts que el Barça ha informat que Juan Núñez ha de tornar a passar pel quiròfan, ja ho va fer, recordo, al març, per culpa d'un trencament del menisc extern del genoll dret. Fa unes setmanes ja va tenir problemes al genoll operat i ara s'ha de sotmetre a una artroscòpia. El club no diu ni quan ni parla de temps de baixa. Per cert, que també al món de la cistella avui és notícia, Moncho Fernández, l'entrenador del bàsquet Girona, que ha renovat fins al 2027.
I el conflicte al Pròxim Orient, Albert, continua afectant el món de l'esport?
Sí, en aquest cas el bàsquet, perquè tenim dos conjunts espanyols, dos conjunts catalans també, que s'han d'enfrontar en competició europea equips israelians. És el cas del Baxi Manresa a l'Eurocup contra el Hapoel de Jerusalem i del Joventut de Badalona a la Champions del bàsquet davant el Hapoel Holon. Avui ha parlat Ricky Rubio.
Sí que es verdad, pues, que deportivamente se han castigado otros países, hechos que a veces decimos similares y hay mucha historia detrás, ¿no? Y se tiene que ir al dedo. Podemos decir de si tienen que jugar un equipo o no, pero eso va mucho más allá de un equipo de baloncesto. Eso va de vidas de niños que están muriendo, y eso en este mundo que vivimos ahora mismo es inconcebible que nosotros podamos seguir con la vida normal día a día sabiendo que passen aquestes coses.
I per acabar, Montserrat, deixant que recordi que tenim en joc el partit del Barça d'handbol, tercera jornada, Lliga de Campions, partit a la pista del Zagreb, última referència, minut 40, guanya el Barça, Zagreb 17, Barça 22.
Més informació a la cadena COPE i a Esports COPE. Albert Díez, moltes gràcies, fins demà, que vagi bé.
Que vagi bé, fins demà.
I fins aquí arriba el de l'Interna COPE, Catalunya i Andorra. Salutacions d'aquí, t'ha parlat la Montse Rodríguez, però la l'Interna continua amb Ángel Expósito i tota l'actualitat d'aquest dijous 25 de setembre. Ara us deixo amb Ángel Expósito, que ho he de passar. Bona tarda, adéu-siau.